Copa Catalunya i Andorra. Tiramilles. Copa Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts al Tiramilles versió curta, versió de diumenge. Ja sabeu que tots els diumenges tenim una hora de programa que, com sempre, dediquem a parlar d'oci, de turisme, de gastronomia, de tot allò que ens interessa a vosaltres i a nosaltres. Bé, avui excepció, perquè avui parlarem dels trens. Sí, avui farem un programa monogràfic sobre els trens turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aquells trens que des de l'àrea de turisme i muntanya gestionen i que ens permeten descobrir territori, però ens permeten també descobrir la llarga història que tenen al seu darrere. Tot això serà fins a les 11, i abans de començar amb els continguts, dir-vos que en el control del so està en Jorge Martínez, a la producció la Rosa Hernández, i que us parla, com sempre, Carme Ayala. Són moltes les persones que els agrada el tren com a mitjà de transport a l'hora de viatjar. Si a la comoditat, la possibilitat de gaudir del paisatge i altres avantatges afegim que el tren tingui un component turístic, doncs ens trobem amb un format que pot interessar a moltíssimes persones, però que, a més, no només pel propi viatge, pel propi desplaçament, sinó també perquè és una manera ben còmoda de descobrir el territori. Avui dedicarem el programa a parlar dels trens turístics que gestiona la Divisió de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, una divisió que va néixer per gestionar, promocionar les destinacions turístiques de muntanya. Aquests trens turístics, com el del ciment o el dels llacs, tenen una història al darrere. Van ser, en altres èpoques, de fet, l'únic mitjà de transport que accedia als pobles per on passen. Són trens que ens mostren paisatges espectaculars, patrimoni arquitectònic d'una gran bellesa, i que ens instrueixen sobre la història industrial de les zones per on circulen. O com el cremalleres, els cremalleres, vaja, de Montserrat i de la Vall de Núria, que salven importants desnivells i ens apropen a dos santuaris estretament lligats als catalans. Avui hem triat uns bons companys de viatge per descobrir com són aquests trens turístics, com són aquests trens turístics que ens mostren situacions ben diverses. Laura Vives és la directora comercial de l'àrea de turisme i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carme.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge en tren.
A vosaltres.
Ruth Bavé és de Relacions Públiques de la Vall de Núria. Ruth, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb la Ruth parlem moltíssimes vegades per telèfon i no estic acostumada a tenir-la al davant. Gairebé hauríem de posar-nos una parella a l'orella avui, Ruth. I també ens acompanya en Josep Maria Sabando. Ell és responsable comercial del tren dels llacs, un tren absolutament espectacular. Senyor Sabando, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos i per fer-nos el viatge més fàcil i més agradable. Començarem parlant dels cremalleres. El camí tradicional per accedir a Montserrat era el camí de Collbató. Fins que a meitat del segle XIX s'obre una via alternativa més ràpida. Ferrocarrils del Nord posiciona el tren a l'estació de Monistrol. L'apertura d'aquesta via facilita el viatge, doncs un servei de diligències puja cap al santuari en 3 hores i mitja. L'increment de visitants i l'afició als trens de muntanya suïssos van fer que l'enginyer Joaquim Carrera, que era un enamorat de Montserrat, doncs insistís a l'empresari Joan Maria González de la necessitat de fer un cremallera que unís l'estació de Monistrol i el monestir. L'any 1881 es constitueix la companyia Ferrocarril de muntanya i grandes pendientes, i el 6 d'octubre de 1892 s'inaugura el cremallera de Montserrat. Llavors, el trajecte durava 1 hora i 5 minuts. El cremallera va representar una gran revolució. Doncs a partir de la seva inauguració es podia anar i tornar a Montserrat en el mateix dia, cosa que abans no era possible. També va ser un dinamitzador econòmic molt important i des que es va inaugurar el primer cremallera, doncs, evidentment s'han anat millorant les instal·lacions i molt. Avui el recorregut es fa en 15 minuts. Poca broma. Laura Vives, aquest és un producte, podríem dir, bastant estrella, no? Perquè Montserrat té una gran tirada de visites, no només del turisme local, sinó també de tot el turisme que arriba a Catalunya.
Sí, de fet, dels trens turístics que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat, el cremallera de Montserrat, junt amb els funiculars, tant el de Sant Joan com el de la Santa Cova, són aquells trens que són més utilitzats i, com molt bé deies, no només per mercat català, sinó també, sobretot i molt, pel mercat internacional, que ningú se li escapa. Que Montserrat rep gairebé 2,5 milions de visitants de mitja a l'any, que l'any passat van ser-ne més, i per tant aquest és un recurs que realment és molt utilitzat tant pel públic de mercat català com per la gent que ve de fora.
De fet, el cremallera de Montserrat veig que ha canviat bastant, perquè clar, passar d'1 hora i 5, em sembla que era, a 15 minuts, dona la sensació com que l'anterior, no, el primer cremallera anava molt lent, no?
De fet,
perquè aquest tampoc és que corri.
Sí,
ja,
sí, sí.
Sensació, com
no és un tren d'alta velocitat,
clar,
és un tren turístic
no
i que a més el que es tracta és, i això és en general amb tots els trens turístics, nosaltres pensem que l'experiència del viatge més enllà del destí on vas és el com hi arribes, no? I per tant aquesta és l'essència dels trens turístics. Això fa que un recorregut que avui en dia amb els mitjans tècnics que hi ha, doncs potser podria ser més ràpid, l'acabem fent en 15 minuts perquè la gent tingui temps també de gaudir del paisatge que es veu des del cremallera. Per què ha canviat tant? Doncs ha canviat com tota la societat, no? Parlem de que en 100 anys va haver-hi una revolució industrial, però que ara estem en una revolució tecnològica que una mica ens aclapara, no?, a tots, i això fa doncs, que hem passat de tenir un cremallera que anava a vapor a tenir un tren elèctric d'última generació que permet gaudir doncs, de temps de recorregut i de confort molt més elevats.
A part de la tecnologia, també que ha canviat molt és el propi cremallera, és a dir, és molt més panoràmic perquè tinguis la
Exacte.
Possibilitat de veure millor el paisatge.
Sí, de fet nosaltres pensem que una de les millors maneres d'arribar a Montserrat és arribar amb el cremallera, en el sentit doncs, de la comoditat que s'ofereix, ja no només un cop ets dins del tren amb la vista panoràmica aquesta que comentàvem, sinó amb tot el que és tota la instal·lació que hi ha al voltant del cremallera, on disposem de 1.000 places d'aparcament de cotxe gratuït perquè la gent pugui accedir-hi còmodament amb el seu cotxe fins allà, o bé a l'enllaç que hi ha amb la línia de trens que va des de Barcelona a Plaça Espanya fins a Monistrol de Montserrat i pots enllaçar directament amb el cremallera. Tot això fa que en el seu conjunt el cremallera, tant per lo que és la visita panoràmica com per la comoditat i facilitat d'accés a Montserrat, esdevingui un dels principals punts per als quals accedeix la gent.
A diferència d'altres dels trens que parlarem avui, el cremallera funciona tot l'any, perquè
sí.
Montserrat no para.
Mm-hmm.
I després té una altra característica, que és que també tenim l'enllaç de dos funiculars més, el de la Cova, el de la Santa Cova i el de Sant Joan, que justament ara no fa gaire es va rehabilitar, no?
Sí, de fet, el funicular de Sant Joan s'han canviat les caixes, vull dir, el lloc on va la gent, que nosaltres yeah. tècnicament en diem les caixes als cotxes dels funiculars, perquè hi pugui cabre més gent, que de fet amb hores punta i amb dies punta de Montserrat de vegades el problema és aquest, no? El poder atendre a tothom. De fet, el funicular de Sant Joan, al final el que et porta és amunt dels punts més alts del massís de Montserrat, des d'allà es poden veure unes incomparables vistes de tot el recinte del santuari i a més és a l'inici de tota una sèrie de camins que ens endinsen al parc natural perquè tots pensem en Montserrat evidentment, doncs, per la Mare de Déu, amb
clar.
Un lloc de peregrinació, amb el santuari, amb un turisme també més cultural, amb el Museu de Montserrat, que moltes vegades ens passa per alt, però que és una de les obres, una de les col·leccions.
On hi ha un Caravaggio, hi ha moltes obres interessantíssimes,
sí, però
un Caravaggio fantàstic.
Que és fantàstic, no? Aleshores, més enllà de tot el que és Montserrat des del punt de vista de cultura i tradició, tampoc ens podem oblidar de la part de natura, i el funicular de Sant Joan és el que et permet endinsar-te dins del parc natural, Montserrat és un parc natural, per fer tot un seguit d'excursions i camins que realment valen molt la pena.
Perfectament senyalitzats i molt fàcils.
Sí,
i
molt fàcils per tots els públics, però sí que ens agrada recordar sempre que quan la gent va a un parc natural ha de mantenir un respecte per aquest parc natural, per la natura, per més urbanitzat que estigui, per més senzill que sigui, sempre hem de tenir en compte que estem dins d'un entorn natural, tant des del punt de vista mediambiental com de la seguretat.
Vosaltres, des de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils, teniu dues feines, al meu entendre, especials. Una és la de fer que aquests trens siguin perfectes, ens permetin tenir una visió del paisatge, que funcionin, que siguin segurs, totes aquestes qüestions que tenen a veure amb el propi transport, però teniu una altra que potser no es veu tan clarament, que és la de ser prescriptors de determinats territoris. És a dir, el Santuari de Montserrat, evidentment, sense cremallera també funcionaria i tindria molts visitants. Però vosaltres contribuïu claríssimament a promocionar i potenciar, en aquest cas Montserrat, però podem parlar dels Jardins Artigues
o del Museu del Ciment
o de la Pobla. Del que sigui, no? Que sou una mica com prescriptors turístics d'aquests territoris on t'arribeu amb els vostres trens.
Sí, de fet, Carme, m'agrada molt aquesta pregunta i aquest posar en valor aquest tema, en el sentit de que la missió de la nostra unitat de turisme i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat, no només amb els trens turístics, sinó també amb les estacions d'esquí i les divisions de muntanya, és justament la de potenciar els territoris als quals servim. Nosaltres som una empresa pública i al final ens devem a aquells territoris per ajudar-los a contribuir i ser un motor econòmic en alguns casos i en altres casos, com per exemple deies de Montserrat, en facilitar l'accés i la visita a determinats indrets. Per tant, la nostra raó de ser, tant amb els trens turístics com amb les divisions de muntanya, que tenim la Molina, Vall de Núria, que també és una estació d'esquí, Espot, Portainer i Vallter, és justament ajudar en aquells territoris de muntanya a que puguin ser visitats i puguin atraure tota una sèrie de clients que puguin anar per diferents motius, i això ajudi a contribuir a l'economia d'aquests territoris.
Bé, dir en aquest sentit que en el cas de les estacions de muntanya això es compleix a la perfecció perquè s'ha fixat el territori a partir de les pròpies estacions.
Exacte.
No? Per tant, doncs, queda absolutament complet en aquest cas. Bé, tornem al cremallera. 5 quilòmetres de recorregut, un desnivell de 550 metres, que es fan en 15 minuts.
Exacte.
I la possibilitat de gaudir d'una sèrie de serveis que hi ha al voltant del santuari, restauració, botigues, aquelles coques meravelloses que tots comprem,
el mató,
i la mel, que tampoc no ens en podem estar quan anem a Montserrat de comprar-ne, però també la possibilitat del museu, que a mi em sembla una possibilitat que ningú ha de perdre de vista.
Sí, de fet, a mi m'agrada molt sempre introduir el museu en el sentit de que crec que és el gran desconegut de Montserrat, de vegades més pel públic de proximitat que pel mercat internacional, que de vegades
ens
passa a tots, que quan anem fora de casa et documentes i acabes veient coses que quan les tens molt a prop potser et passen per alt, no? Nosaltres amb el cremallera i conjuntament amb l'empresa que gestiona els serveis del recinte del santuari, el que intentem fer és, perquè els clients puguin gaudir al màxim de la visita, és combinar el transport amb altres recursos, com bé deies, i per tant hi ha bitllets combinats per poder entrar al museu, bitllets combinats per poder anar amb els funiculars i fer aquestes activitats més de natura en el parc natural, però també hi ha opcions de comprar un paquet conjunt en el qual tu puguis ja tenir el dinar inclòs, la visita a l'espai audiovisual, que és un espai audiovisual que d'alguna manera pots veure l'interior del monestir, que no, les zones que no són visitables, i una mica veure quina és l'experiència de Montserrat en diferents àmbits, més enllà dels que són estrictament visitables.
Ens havíem deixat l'allotjament, a part de les cel·les.
Exacte.
Hi ha un hotel,
l'hotel Abad Cisneros,
que allà també podem allotjar-nos.
També podem allotjar-nos, i de fet gaudir de Montserrat més d'un dia, no? Tots ens imaginem, la visita de mercat turístic és una visita molt ràpida, perquè a tots ens passa, no? Que vas 3 dies a un lloc i vols veure 250 coses, i per tant no pots aprofundir amb les 250 coses que vols veure. Però en el cas del mercat català, que és més de proximitat, una de les opcions recomanables és poder passar una nit a Montserrat, perquè al matí a Montserrat, quan sonen les campanes a les 6 del matí,
és espectacular.
Veure com s'aixeca el dia amb aquella boira que va pujant des de baix i que de cop i volta surt el sol, també és una opció realment maca de poder realitzar, però a part, per poder gaudir realment de tota l'oferta que dèiem, no? Perquè si no, al final, si només ens limitem a fer una visita de pressa, pràcticament ens donarà temps de veure la Mare de Déu, fer la volta per la Basílica, i Montserrat és molt més que tot això.
Molt bé. Podem comprar tots aquests paquets que ens proposaves els podem comprar a través del web?
Es poden comprar alguns a través del web i altres directament a el que són les nostres taquilles. Estem treballant amb la millora...
Les taquilles de les estacions.
De les estacions.
Plaça Espanya, per
exemple. Plaça Espanya és un dels
llocs... Si sou de Barcelona...
Sí, sí, si són de Barcelona es poden comprar directament a Plaça Espanya, on tenim un punt d'informació específic, i si no, el que són les pròpies taquilles del Cremallera de Montserrat.
Molt bé, doncs no volem que se'ns escapi el pròxim tren, Laura, perquè...
No,
saps què passa? Que és un tren amb el que a mi em sembla que hi ha moltes coses a descobrir, amb un trajecte curt, molt, perquè és un trajecte molt curt, però em sembla que val molt la pena descobrir el tren del ciment. Marxem cap al Berguedà, seguint aquesta ruta que fem pels trens turístics del Departament de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. A pròxims minuts parlarem, com us dèiem, del tren del ciment, una línia històrica que unia l'antiga fàbrica de ciment Aslan de Castellar de Nuc amb Guardiola de Berguedà, des d'on sortia un tren de via estreta entre Berga i Manresa. Avui el denominat tren del ciment té un recorregut de 3,5 km, com us dèiem, para en 4 estacions i es realitza amb una locomotora dièsel amb 4 cotxes amb una capacitat per 25 persones cadascun. La sortida del tren del ciment es fa des de la Pobla de Lillet, on es pot visitar l'exposició Ferrocarrils Industrials, Secundaris i Turístics a la Vall del Llobregat. A més de fer visita turística, el Pont Vell, el Casc Antic, l'Església de Santa Maria de Lillet, el monestir romànic construït al segle IX... o la rotonda de Sant Miquel. El tren del ciment té parada als Jardins Artigues, dissenyats per Antoni Gaudí a començaments del segle XX, uns jardins que l'arquitecte va dissenyar per la família com a agraïment perquè van allotjar-lo mentre treballava en la casa on havien de viure els enginyers de la mina de carbó, ubicades en la mateixa serra. Arribats a Castellar de Nuc, podem visitar el paratge Clot del Moro, on estava situada la fàbrica Aslan, que va tancar les seves portes el 1975, i justament en aquest edifici modernista avui podem visitar el Museu del Ciment. Ruth Bové, t'ha tocat. El Museu del Ciment et toca a tu. Un recorregut curt, però sí que és cert que és un recorregut molt cultural i també amb un component industrial, no?, per descobrir com era aquella fàbrica de ciment d'Aslan, que suposo que en aquells moments va ser una mica el motor econòmic de la zona del Berguedà.
Sí, bueno, el tren del ciment, que és un tren que no va cobert, no el tenim obert tot l'any, el tenim obert des de concretament fins a aquest cap de setmana, fins al 24 de novembre, i un tren molt bonic, això, en 20 minutets, però que té aquestes parades que estàveu comentant i que, de fet, la gent ho gaudeix molt i, sobretot, a nivell familiar, eh? Els nens que els agrada tant els trens...
És el que acostumem a dir una jardinera, no? És allò Exacte. Que té, no té finestres, vull dir que és totalment obert. Escolta'm, Ruth, 3,5 km, aquestes 4 parades, on totes tenim alguna cosa a veure. La gent pot baixar del tren i pot tornar a reincorporar-se? Com funciona?
Sí, de fet, nosaltres el que promocionem més és aquest pack combinat, és a dir, tren més museu dels Jardins d'Artigues més la fàbrica del museu. Com us deia, la gent normalment puja a la Pobla, fa parada, bueno, primer visita, hi ha una exposició molt bonica també a la Pobla, a la primera parada, que també és una mica, doncs, tots els trencs de l'època, i així també et pots fer una idea de com treballaven antigament. Després podries baixar als Jardins d'Artigues i finalment, doncs, pujar fins a dalt al museu. Un pack que surt uns 13 euros aproximadament a nivell adult i, per tant, que és molt econòmic, i nosaltres intentem això, que tothom faci tot el recorregut sencer.
Bé, el tren del ciment va començar ahir dissabte, va començar el seu primer recorregut. Jo no sé si ja teniu... És que suposo que l'experiència de molts anys ja us dona la possibilitat, doncs, que quan comença el tren ja comencen a haver-hi visitants immediatament.
Doncs sí, de fet, aquesta última setmana ja estem rebent trucades, no?, dient, ja obriu? Dic, sí, com dieu, no?, el dissabte vam obrir, i també a través de la nostra pàgina web, que és www.trendelciment.cat, allà, doncs, també podem comprar online, doncs, aquests combinats que us deia, o qualsevol altra informació que la gent també pugui necessitar.
La Laura em fa senyals que vol afegir alguna cosa.
Que volia afegir alguna cosa. De fet, quan comentàvem abans del tema del territori, aquí realment és on pren més...
Una dimensió claríssima.
Més clara, en el sentit de que Hi ha vegades que, quan parlàvem, no? Per exemple, Vall de Núria és un destí per si sol. El tren del Ciment és un complement del Berguedà. Aleshores, quan comentaves això de les visites, realment la gent visita diferents indrets del Berguedà. Les Fonts del Llobregat les tenim allà a tocar, a Castellà de Nuc, no? No s'hi arriba directament amb el tren, però sí que les tenim allà a tocar. Aleshores, ja és una comarca que ja té diferents recursos turístics importants i nosaltres hi afegim aquest complement del Tren del Ciment per poder-los gaudir d'una manera diferent. Els Jardins d'Artigues tenen visites, el Museu del Ciment tenen visites tot l'any i quan nosaltres podem afegir el complement del Tren del Ciment, trobo que acabem de tancar una mica el cercle donant-li una dimensió diferent al que seria la visita.
Suposo que el tren, al tenir un recorregut tan curt, puja i baixa diferents cops al dia, és a dir, justament perquè les persones puguin anar visitant cadascun d'aquests atractius,
exacte,
no?
Exacte. Nosaltres el que intentem fer és un servei en el que la gent pugui gaudir realment sense les presses, és a dir, si anem amb tren no cal que estem patint per al cotxe, corrents amunt i avall, i aleshores el que permetem és que els clients puguin pujar i baixar i estar tanta estona com necessitin per visitar aquests dos recursos. De fet, nosaltres el que utilitzem com a claim a l'hora de publicitar i a l'hora d'explicar el Tren del Ciment és que diem que és un petit tren però que té una gran història, tant pel que deies de la història del tren en si, d'un tren miner, com pel que fa referència als llocs que visita, com són els Jardins d'Artigues, Gaudí, només dic Gaudí ja, com el que dèiem del Caravaggio.
A més, són uns jardins esplèndids perquè, com ja hem explicat a la introducció, doncs es van fer per agrair a la família Artigues que el va allotjar el Gaudí mentre es feia una casa pels enginyers, no? Però són fantàstics perquè, com sempre, ja en Gaudí sempre ha tingut un component de contacte amb la natura i en aquest cas encara queda molt més palès, no? Perquè els jardins estan integrats a la natura.
Sí, de fet, quan els visites i segons en quina època de l'any, sobretot ara a la primavera, en què tot és aquest any perquè no ens està plovent, però que quan plou realment...
Els hi falta una mica de color.
Exacte, tot està com molt més verd. Realment la fusió que hi ha entre el que són els arbres, la natura i aquella obra de Gaudí que hi ha allà realment és magnífica.
Ruth, el museu, un punt també molt interessant, un museu en el que descobrim aquesta història de la fàbrica Aslan, una fàbrica que en definitiva, com dèiem, va ser el motor econòmic de la zona del Berguedà durant molt temps, i el tren el responsable també de com es movien els treballadors d'aquesta fàbrica. En aquest museu el que podem trobar, evidentment, és tota aquesta història de la fàbrica i tota aquesta història social tan important d'una època en la que molts d'aquests treballadors necessitaven el tren per una banda, però també, evidentment, necessitaven estar en contacte doncs, permanent amb aquell lloc de treball, no?
Sí. De fet, és una obra arquitectònica magnífica, encara amb la volta catalana es pot veure, i de fet nosaltres també, com us dèiem, aquest combinat, hi ha un paquet també a nivell escolar que explica una mica aquesta història, com treballaven, i et pots fer una mica la idea d'aquesta fàbrica del tren del Ciment.
Bé, per acabar aquesta primera part dels trens turístics, abans de seguir en matèria, que tenim encara molta més, Laura, potser sí que m'agradaria molt parlar d'una cosa que ha comentat la Ruth, que és el tema escoles. Jo sí. No sé, clar, estem ja, quan obren els trens turístics, alguns dels trens turístics, no el cas del Cremallera de Montserrat, però és cert que ja el curs està a cavalles, però és justament quan es fan algunes de les excursions. No sé si vosaltres també teniu un format pensat pels
sí,
petits de
les cases.
Sí,
nosaltres treballem un programa que es diu el Tren de l'Ensenyament, que més enllà del que són els trens turístics, doncs també contemplen el que són les nostres línies metropolitanes amb activitats específiques, i de fet nosaltres pensem que el mercat escolar és una bona manera de poder explicar-los la història de vegades del país i dels llocs on arriben els trens a través d'una experiència més que no doncs fent grans materials didàctics. Per tant, què fem? Apostem perquè les escoles puguin gaudir no només del tren, en aquest cas com a experiència de lloc on es va i com a història, sinó també com a mitjà de transport, un mitjà de transport sostenible i ens permet doncs, realment poder transmetre tots aquests valors a la societat futura a través de les visites escolars.
Molt bé, doncs seguim parlant dels trens del Ciment després d'aquesta desconnexió publicitària. Fins ara mateix. When I first met you, I knew you were the one, till you took me home and I met her. She Seguim amb el nostre recorregut avui pels trens turístics del Departament de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Bé, dir-vos que ara ens toca un tren molt especial, eh? Hem fet un recorregut pels cremalleres de Montserrat, també hem conegut com funciona el tren del ciment, quines són les seves característiques i les seves aportacions a descobrir la història social i industrial del Berguedà, en aquest cas, i doncs ara marxem a descobrir una línia especial. Ja t'anireu descobrint per què. L'any 1924 s'inaugurava la línia ferroviària Lleida-Balaguer. De fet, havia d'arribar fins a la Pobla de Segur, però no va ser fins passada la Guerra Civil que Renfe va continuar amb les obres. El 1949 el tren arriba a Cellers, l'any 50 a Tremp i l'any següent a la Pobla de Segur. La via transcorre per la dreta del riu Segre, des de Lleida fins a Balaguer. Una via única, un itinerari planer, fins a arribar a Sant Llorenç de Montgai i Camarasa. El tren segueix el curs del Noguera Pallaresa entre embassaments i serralades, com per exemple la serralada del Montsec, fins a arribar a la Pobla de Segur. Prèviament hauran passat 17 estacions, 41 túnels i 31 ponts. L'any 2005 Renfe traspassa aquesta línia a Ferrocarrils de la Generalitat, el 2006 es fan obres de restauració del traçat i el 2007 es restableix el servei de la línia, un total de 89,35 quilòmetres. El 70% del tràfic d'aquesta línia va de Lleida fins a Balaguer i el 30% restant és tren turístic, viatgers que volen gaudir del paisatge del Prepirineu de Lleida. Josep Maria Sabandó, qui ja us hem presentat prèviament, és el responsable comercial del tren dels Llacs. Senyor Sabandó, un luxe.
Un plaer d'estar amb vosaltres.
Un luxe tenir aquest tren com a referent professional, no?
Pues podem dir que sí, és un luxe en el sentit de que és aquí a Catalunya és l'únic tren que està en servei de caràcter històric, és un tren històric dels anys 50, amb totes les seves característiques. En aquest cas, i tractant-se d'aquesta línia, ha traccionat també amb locomotores dièsel. Per tant, el que estem és conjugant el factor tren històric, que és, per moltes persones, comença a ser una descoberta, a mesura que passa el temps, aquest tipus de trens, i uns paisatges inigualables, com són el trajecte doncs, que va passant pels diferents llacs, pujant Noguera Pallaresa amunt fins a arribar a la Pobla de Segur.
De fet, hi ha uns formats molt diferents, no? Tenim uns trens panoràmics, que són uns trens amb unes finestres meravelloses per fer fotografies. Tenim aquest tren històric, que no sé si avui encara van amb les locomotores, les anomenades lleies, són aquestes?
Sí, són les que històricament s'han dit lleies, sí.
No sé per què se'n li deien lleies, vostè ho sap?
Bueno, jo he sentit a dir que és perquè es gronxaven molt. Per això li deien lleies. Però bueno, això era un problema de via i de suspensió. Avui en dia no, el tren ni les locomotores gronxen.
I després tenim
es van quedar amb aquest nom.
I després tenim un tren normal, que és el que fa el servei habitualment.
Sí, són el que se'n diuen els cotxes 5.000 i 6.000, que moltes persones recordaran que són aquells trens que tenien els compartiments de 8 persones, perdó, amb porta tancada i aquell passillo estret.
Aquest tren funciona a partir... bueno, també va començar ahir, exactament, el dissabte?
No, perdó, començarà el dia 20.
El dia 20,
exactament. El dissabte dia 20.
El dia 20 d'abril comença, i jo no sé en aquests moments com van les sol·licituds, però el que sí que em consta és que tots els anys hi ha problemes per accedir
omplim,
al tren.
Omplim. De moment estem ja al 80%, 80-85% pels primers trens. I després, bueno, d'aquí que arrenquem, doncs, a última hora, doncs, omplirem amb tota seguretat, perquè no perdem de vista que aquest és l'any 11, o sigui, portem 11 anys funcionant i en aquests 11 anys hem estat sempre pel 99%, per sobre del 99% d'ocupació.
De les sortides del dissabte estem parlant estrictament, de les turístiques purament.
Sí, les turístiques amb el tren històric, m'ho estic referint, i amb el conjunt de la temporada, perquè no hem de perdre de vista que circulem des de Setmana Santa fins al 2 de novembre.
Però clar, ple hivern, la neu deu condicionar?
Sí, la neu, la durada del dia, escurça les, i limita les possibilitats de fer excursions.
Aquest és un trajecte que s'utilitza molt com a línia regular? És a dir, són moltes les persones que van fins a Balaguer, per exemple, de Lleida a Balaguer, amb tren?
Bueno, de Lleida a Balaguer hi ha bastanta freqüència, és on tenim més gent, perquè bé, per les vinculacions que té Balaguer amb la ciutat de Lleida. En aquest sentit es comporta com un rodalies, anem a dir. Pel que fa al trajecte amb trens convencionals moderns entre Lleida i la Pobla de Segur, estem parlant de l'equivalent a un regional transferit en el seu dia per Renfe, com bé has dit, i que té, doncs, té tres circulacions perquè està en funció del factor demogràfic, oi?
Sí, no, són 17 parades i un recorregut llarg, prop de 90 quilòmetres.
90.
Per sí. Tant, no sé quantes sortides hi ha dissabtes. O sigui, el tren històric que té una sortida o més d'una sortida el dissabte.
No, el tren històric fa una sortida...
Una sortida. Matí, tornada...
A les 10:40 del matí, torna a les 7 de la tarda.
10:40, sí, que és una molt bona hora per si t'has de posicionar a Lleida, no?
Sí, clar, per si és una sortida de Barcelona i de la zona metropolitana és una bona hora, sí.
És un tren pels aficionats a la fotografia, especialment,
també, sí.
Però també per portar nens, per família. És un trajecte molt que la família gaudirà moltíssim d'aquells paisatges impressionants, no?
Sí, és un tren especialment que ha cautivat a les famílies, també a la gent gran, però especialment a famílies, amb canalla, perquè és un tren, doncs, que acompanya les expectatives de la canalla i de la gent gran. La gent gran fa fotos i la canalla, doncs, corre per dintre el tren, no? A part d'això, doncs, no de perdre de vista que tenim un grup d'animació, doncs, que va fent diferents esquejos, ja, amb una orientació força còmica, i que fa que el trajecte, doncs, sigui interessant des de l'interior del tren i des de l'exterior, on estem veient, doncs, aquests paisatges meravellosos de la serralada del Montsec i dels diferents embassaments que anem travessant.
Laura.
A mi m'agrada destacar del tren dels llacs que hi ha paisatges que si no vas amb el tren
no, veus.
No els podràs veure mai.
Clar.
Només volia afegir això,
sí,
Ho dic en el sentit que tant
molt,
el que és,
molt oportú,
el
perquè,
que és la línia convencional que fa el servei de mobilitat per la gent que fa els desplaçaments entre la Pobla i Lleida i amb totes les seves parades i trajectes, com en el cas del tren històric o els trens panoràmics que posem els mesos de més calor, que ho fem per aquest motiu, perquè clar, no ens oblidem que és un tren històric i per tant no té aire condicionat, i avui en dia això és una cosa que en ple estiu i a la zona de Lleida, doncs, realment ens mancaria, no? Però és que realment, quan deies tu això de la fotografia, hi ha paisatges o hi ha imatges o hi ha fotografies que si no vas per la línia del tren no les podràs veure mai. Per tant, aquest és un dels atractius que ens agrada destacar.
Quines són les recomanacions, senyor Sabandó, quines són les recomanacions per no perdre's aquest any? Aquells que encara no hagin pogut fer el tren dels llacs, què han de fer? Com han d'estar d'alertes per poder fer aquest trajecte aquest any?
Jo diria que primer que tot, i dit des d'aquest punt de vista, del punt de vista del moment que estem, que la temporada està començant, aconsellar a la gent que es planifiqui amb la mesura del possible, és a dir, que faci reserves. En principi, fer una reserva no suposa cap cost, simplement, doncs, tenim una reserva feta pel maig, pel setembre, etc. Després la podrem variar, i després hi ha un termini, lògicament, per adquirir el bitllet. Aquesta seria la primera qüestió. I la segona és que el ventall de possibilitats que hi ha una vegada arribem a destinació és molt ampli i molt divers. Que cadascú miri les diferents opcions consultant el nostre web, el trendesllacs.cat, perquè podem visitar modernisme, podem visitar cellers, podem visitar Gerri de la Sal i veure les Salines, podem veure modernisme, podem veure les famoses botigues de Salàs, que són recreacions de l'època, i totes elles són possibilitats que tindrem al llarg de les 5 hores que estarem al poble, que són molt diferents i que cada persona encaixaran d'una forma diferent. Penso que val la pena planificar una miqueta aquest viatge.
I en aquest recorregut de 90 quilòmetres tenim parades?
Tenim una parada a Balaguer.
A part de les estacions,
per,
no sé això.
Sí, per recollir gent, i també a la baixada. I després, com a parada facultativa, és a dir, opcional, podem demanar parar a Cellers o a Trem. I això està pensat per les persones que vulguin fer excursions a aquestes dues poblacions.
Molt bé, doncs és un tren que us recomanem moltíssim als aficionats a la natura, aquells que voleu gaudir d'uns paisatges espectaculars i únics des d'aquesta perspectiva del tren. Aquesta és una molt bona opció. Mm. Marxem ara cap a Queralbs. El propòsit és gaudir d'un viatge espectacular, el que ens portarà fins a la Vall de Núria, en el municipi de Queralbs, on trobem el santuari de la Mare de Déu de Núria. També hi ha l'estació de muntanya, amb 7,6 quilòmetres de domini esquiable, un hotel, apartaments i dues maneres d'arribar, caminant, que cal estar preparat, val a dir-ho, i també amb el cremallera. No hi ha cap altra més opció, eh? Un cremallera que ens permet salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12 quilòmetres i mig. Diu la llegenda que Sant Gil, nascut a Atenes, bisbe de Nins, va esculpir la imatge de la Mare de Déu de Núria quan estava a la vall, entre els anys 700 i els 703. Amb una campana cridava els pastors per evangelitzar-los i amb una creu que ell mateix havia esculpit, doncs els explicava la religió cristiana. També els donava menjar que cuinava en una olla. Bé, tot això, tots aquests elements, la campana, l'olla i la creu, s'han convertit en els símbols de la Vall de Núria. L'any 1072 es va aixecar una capella, que va ser l'origen del monestir, del santuari que vindria més tard, i els pastors, uns anys després, doncs, van trobar la imatge de la Mare de Déu que es creu que va esculpir Sant Gil. Per descobrir la història del cremallera ens hem de remuntar al 1928, quan comencen les obres. L'any 30 arriba la primera locomotora a Núria i el 1931 s'inaugura la línia. You're my king, I'm your queen. Ruth Bové, tu que ho tens molt a la vora, això, perquè treballes, tens la teva ubicació física justament a la Vall de Núria. La cosa ressaltada del cremallera de Núria, una de les coses més importants, és que és l'únic mitjà de transport per arribar al santuari de la Vall de Núria, a l'estació i a totes les muntanyes que l'envolten. Per tant, això ens garanteix una tranquil·litat absoluta.
Sí, com molt bé dius, l'únic mitjà de transport és el cremallera, i jo sempre dic que és un viatge molt especial, perquè sigui hivern, sigui estiu, sigui primavera, les vistes són espectaculars, el paisatge canvia molt. Aquests dies enrere ha tornat a nevar, que dèiem, bueno, venim d'una sequera, no?, d'aquest anticicló, per tant, que pot, aquest últim tram està nevat, per tant, que sigui hivern o estiu, és un viatge fantàstic de 12 quilòmetres i molt bonic i molt recomanable per fer durant tot l'any.
Amb la Ruth parlem habitualment de les activitats, de l'estació i de com està la neu i de totes aquestes qüestions, però clar, anem de cara a l'estiu, el cremallera funciona tant hivern com estiu, però anem de cara a l'estiu i llavors hem de pensar què passa a la primavera, no? Què és el que podem fer a la Vall de Núria.
Sí, de fet passem això, del blanc a aquest verd espectacular, i de fet, bueno, Vall de Núria, durant l'època estiuenca, recordem que estem situats a 2.000 metres d'altitud, nosaltres a partir d'aquí, doncs, hi ha un ventall d'excursions en funció una mica, doncs, també de com estàs físicament, eh? Podem tenir excursions Puigmal, Nou Fons, Nou Creus, que són excursions ja una mica més fortes, o excursions més a nivell familiar, que des de l'oficina d'informació podem entregar mapes, i això fa que són unes excursions més al voltant del santuari. Com no? També podem gaudir, doncs, tenim el llac, les barques, les canoes, tenim ponis, tenim cavalls, i el nostre producte estrella, que és el parc lúdic.
El cremallera també és un cremallera que ha tingut importants canvis, com no podia ser d'altra manera, que ha anat evolucionant amb el temps. El que passa és que sempre ha mantingut una estructura molt de muntanya, no?
Sí, de fet, la línia pràcticament és la mateixa, sí que el 2008, si no recordo malament, hi va haver el túnel, que és un túnel pràcticament de 2 quilòmetres, que era un tema de seguretat, però si no, el recorregut és el mateix que hi havia antigament, per tant, que va ser una obra d'enginyeria molt important de l'època, perquè des del...
Desnivell considerable, eh?
Sí, de fet, hem de salvar aquest 1.000 metres de desnivell, per això hem d'anar amb cremallera, perquè si no, no podríem pujar. Però bé, jo hi pujo cada dia, per mi és un mitjà de transport habitual i, la veritat, molt recomanable per tothom. Com molt bé deies, a l'estiu hi ha l'opció, doncs, de Queralbs a Núria, doncs, de pujar pel camí vell, però és un camí, doncs, de 3 hores de pujada.
No és fàcil. Bé, sí que és fàcil per a aquelles persones que estan preparades a nivell de muntanya, no? Quan arribem a la Vall de Núria, doncs, ens trobem, com dèiem, en apartament, la possibilitat d'allotjar-nos en apartaments, la possibilitat d'allotjar-nos en un hotel que també està en ple funcionament durant tot l'any, i també la possibilitat de tornar a baixar el mateix dia si és que no volem quedar-nos a dormir.
Sí, de fet, bueno, el públic nostre de Vall de Núria és un públic molt familiar, sí que de vegades és molt, doncs, sobretot província de Barcelona, no?, que ve a gaudir, doncs, d'aquest dia de la natura, però nosaltres, com no, tenim, doncs, com deia, a nivell d'allotjament, l'hotel Vall de Núria, que és un hotel totalment equipat d'alta muntanya, i que tenim tot un programa, doncs, de dinamització per les famílies que es queden, doncs, per això, no?, per gaudir, doncs, d'una bona estada a la vall. Com no, la gent que li agrada de fer senderisme, com us comentava, doncs Núria és un lloc espectacular perquè estem rodejats d'això, de cims importants de gairebé 3.000 metres d'altitud. Sempre recomanar, això sí, també, com abans comentava la Laura, tot el tema de seguretat a muntanya i de la predicció del temps, no? Perquè, com us dèiem, estem a 2.000 metres i de vegades d'un dia per l'altre ara estem parlant i puc dir que està nevat i demà doncs està molt més nevat o farà més bo, no? Per tant, que això també és una cosa important a tenir en compte.
Quan un va a la muntanya ha d'anar amb totes les precaucions possibles, encara que sigui estiu no val anar amb sandàlies i
exacte,
cal portar roba d'abric per si de cas, és a dir que...
Sí, sí, amb el màxim respecte pel medi natural,
màgic,
perquè
respecte.
Totes les nostres estacions estan dins de parcs naturals. Per tant, això volem destacar sempre molt.
Està clar. Bé, la Vall de Núria, el cremallera de la Vall de Núria i aquests paquets turístics que vosaltres feu des de Ferrocarrils, també es pot accedir a ells a través del web, no?
Sí, de fet, al web tenim un ventall doncs, de packs des de cremallera més dinar, cremallera més parc lúdic. Comentau-vos també que és molt recomanable mirar la nostra web, ja que, per exemple, en l'època d'hivern doncs, tenim el dilluns, el dia de l'esquiador, que això permet adquirir el client doncs, amb un 50% de descompte, el cremallera més forfet, i ara en època doncs, de cara al bo segurament hi ha un altre producte que es diu Respira Natura, en el qual doncs, també hi ha un descompte considerable i val la pena doncs, poder-ho fer online.
Molt bé, doncs hem fet un recorregut per alguns, pels trens turístics que gestiona Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, un recorregut que tenim el convenciment de que serà per vosaltres de gran utilitat, viatgers que escolteu el Tiramilles habitualment, perquè us dona la possibilitat de gaudir de caps de setmana absolutament impressionants i descobrir doncs, paisatge, indústria, cultura, tot el que té a veure a casa nostra. Laura Vives, moltíssimes gràcies per estar avui present aquí. Ruth Bovell, mateix, moltes gràcies per acompanyar-nos. Senyor Sarandó, moltes gràcies per compartir aquesta estona turística, aquesta estona de trens. I a vosaltres, doncs, recordar-vos que tornem la setmana que ve, que serà dissabte, com és habitual, quan passin uns minutets a les 10 i, com sempre, parlarem de turisme, de gastronomia, d'oci, de tot allò que ens fa la vida més bonica i més feliç. Que tingueu molt bona setmana. Adéu!